Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Evelyn Mascarell, nutricionista de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Tal com heu sentit en la presentació, avui tenim la Evelyn Mascarell. Ella és dietista i nutricionista. Des de l'any 2008 treballa a l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i al Centre Mac Salut de Tortosa. I estem amb ella pues, per xerrar una estona de... ja que fa ben poc, tot just 5 o 6 dies hem tingut la marató aquí al nostre cantó, pues, vam parlar l'últim programa de la diabetis i avui creiem que és interessant parlar també de l'obesitat. I ho fem amb un professional, amb una professional del món de la salut que no acostumem tampoc a tenir aquí al nostre programa, pel qual la qual cosa ens fa especialment contents. Evelyn, si et sembla, comencem a parlar i el tema avui a tractar és justament l'obesitat.
Molt bé. Bon dia a tots, primer que tot, i moltes gràcies a l'Armand per poder comptar amb mi. I, bueno, evidentment, sobretot pensem que l'obesitat, evidentment, estem parlant de que és una malaltia que, per desgràcia, està fent que sigui la pandèmia del segle XXI. La gent pensa que l'obesitat no és una malaltia, perquè com veu que realment no té cap tipus de símptoma, pensa que realment no hi ha cap problema i com no hi ha cap tipus d'òrgan o cosa que ens afecti, doncs, bueno, mentrestant no surti a nivells analítics alterats, va continuant sense tindre realment la importància que hauria de tenir.
Si et sembla, per començar una mica, com solem fer amb qualsevol, quan parlem de qualsevol alteració, de qualsevol malaltia, per centrar una mica el tema, podem parlar una mica de números, una mica... quan parlem de gent que està afectada per aquesta alteració, per l'obesitat, quines dades ens donen dels darrers estudis que s'han pogut fer?
Doncs mira, segons l'OMS, la prevalència en països de la Unió Europea en aquests 20 anys s'ha triplicat. Per tant, evidentment, estem parlant de que són números molt importants i que a l'obesitat infantil i en sobrepès en nens i adolescents, un de cada quatre presenta excés de pes. Això significa que el 39% de les persones adultes tenia sobrepès i un 30% eren obeses. Això fa que realment, clar, com a salut pública és un gas econòmic importantíssim perquè tot això afecta a través de la mortalitat en diferents malalties que poden estar causades directament o indirectament per l'obesitat. Sobretot l'impacte sanitari i econòmic que suposa el 6% de la despesa sanitària europea. 6 milions de persones eren obeses. I del 2014 vam veure que 1.900 milions d'adults tenien un sobrepès. Per tant, estem parlant de dades, evidentment, superimportants, que s'hauria de tindre molt en compte.
I justament, en nosaltres, que d'entrada estem al primer món, diguéssim, és un problema encara, diguéssim, més agreujat que els llocs on, malauradament, potser no tenen tan a l'abast l'alimentació... Això potser passa més aquí que, per exemple, a l'Àfrica.
Sí, evidentment, en països subdesenvolupats ens passa tot l'efecte contrari, que realment hi ha l'agreujament de la desnutrició i, en canvi, aquí, sobretot pel nivell també més econòmic, l'estrès de vida, del ritme de vida i de treball, de la poca activitat física, etc. Clar, aquí, evidentment, és un augment molt important. No té res a veure amb els països subdesenvolupats, que és tot l'efecte contrari.
Si et sembla, ara, ja que ho has anomenat una mica abans, hem parlat d'obesitat i un altre terme que és el sobrepès. I per tal de mesurar el que és sobrepès i el que és obesitat, tenim tot un seguit de paràmetres o de dades o de mides, de mesures, que ens ajuden a poder contextualitzar i a dir una persona és obesa o té un sobrepès o té algun problema on té, diguéssim, el greix abdominal. Amb quines mesures es treballa per conèixer si una persona té una situació o una altra?
El diagnòstic, per calcular-ho a nivell mèdic, sobretot és l'índex de massa corporal. L'índex de massa corporal, si una persona és saludable, anirà amb uns paràmetres d'uns números a uns altres. Aquest sobrepès i obesitat s'utilitza la forma d'índex de massa corporal, que és dividint el nostre pes dividit per l'alçada al quadrat, expressada en metres. Segons aquest número, ens donarà un número que l'anirem encasillant. Per exemple, una persona que, per exemple, pesa 87 quilos, imaginem que fa una alçada de 1,72 m, sortiria 87 dividit per la 1,72 m al quadrat i ens sortiria un número com és 29,4. Això ho miraríem on estables, on veiem que a partir del normopès se considera 18,5 a 24,9, a partir de 25 se considera un sobrepès fins a 29,9 i a partir del 30 és quan ve la paraula obesitat de grau 1, 2, 3, fins a el que anomenem moltes vegades l'obesitat mòrbida, que és més de 40. Per tant, aquest pacient que havien comentat que era 29,4, estaríem parlant d'un sobrepès de grau 2 a una obesitat de grau 1. Després tindríem també una manera de poder mirar-ho també segons la distribució o localització del greix, que és dividint cintura respecte a cadera. El que popularment la gent nombra com la situació de poma, forma pera, aquestes.
Que seria una mica l'obesitat gineco...
Sí, ginecoide i la tipologia androide. Sí, la tipologia androide té característica que si dividim cintura respecte a cadera, si ens dona un número que és menys de 0,8, seria tipologia ginecoide, que seria la forma pera, popularment que s'anomena, i la tipologia androide és tot el contrari, cintura respecte a cadera, més de 0,8, que seria la forma poma.
També una altra manera de mesurar-ho és una mica en la que afecta sobretot el que és el perímetre abdominal, seria una mica mesurar justament aquest perímetre, que també té la seva importància.
Sí, sobretot perquè realment, clar, la tipologia androide és la més important perquè és la que realment s'emmagatzema més en la forma visceral abdominal, que és la típica gent que nosaltres veiem pel carrer que sol tindre molta més panxa i les cames molt més primes. Per tant, aquest risc cardiovascular és molt més important. La tipologia ginecoide pot ser més o menys estètic, però no hi ha tant de risc cardiovascular.
I això podríem dir primer, que una cosa afecta més els homes que les dones, tal com sembla una mica pels noms, no? Una mica ja te pot guiar una mica. La ginecoide, doncs, pel tema de ginecologia, sembla que una mica més s'encari a la dona, no?
Sí.
I l'altra més de cara a l'home en general.
Sí, per això sempre s'ha dit que els homes, evidentment, tenen un augment de risc cardiovascular molt més elevat que les dones, justament per això, per la tipologia de la seva complexió.
Justament, per exemple, en el tema del perímetre abdominal, crec que els números parlen de quan es sobrepassa el 100, no? O 102, sí. 102 crec que
és. Bueno, seria 0,8 en dones i en 1 en homes seria aquests valors. Superiors de 1 estaríem parlant d'un risc cardiovascular elevat, evidentment, sobretot amb el tema dels homes, i a 0,8 en dones, que és més inferior perquè, evidentment, no tenen aquesta tipologia.
Bé, un cop situat una mica, com podem saber que una persona és obesa o no és obesa? El que és important és saber què podem fer, no? Perquè l'obesitat l'hem de combatre, i per combatre-la és sapiguent quines coses podem fer. I a tots, quan parlem del que podem fer, ens venen al cap dues coses. Una és l'exercici físic, que és important, i una altra és la dieta, que precisament t'hem convidat una mica perquè parlem una mica de què pot fer la persona per combatre a nivell dietètic aquesta obesitat. Però si et sembla, abans de començar d'entrar en aquest tema una mica més, el que tu toques cada dia, podríem parlar una mica del tema exercici físic. Quina importància té l'exercici físic en el control de l'obesitat?
Clar, és el que estàvem comentant abans, que degut a l'estil de vida, és a dir, al nivell ambiental, que és una de les causes més importants, tenim un estil de vida que, degut a l'estrès laboral, al poc temps que tenim, ja sigui tema familiar i poder reconciliar també el tema laboral, ens quedem molt poc espai de temps, i la gent abans anàvem al parc, a caminar, a passejar, i aquestes coses, a l'hora de la veritat, és molt més complicat.
I una altra cosa, la vida abans, segurament no hi havia les eines o les facilitats que hi ha avui en dia, i no cal anar massa lluny, els nostres avis segurament, i potser els nostres pares, en algun cas, anaven caminant a l'estació de tren, per exemple, o al no sé on, perquè la facilitat per trobar un vehicle no era tanta com actualment.
Clar, és això. Realment, a veure, ara anem d'un lloc cap a l'altre, sempre en cotxe, i a vegades ho preguntem amb la mateixa consulta, a veure com podem traure aquest temps. I la gent te diu, 10 minuts de casa a la feina, i com anem? Sempre en cotxe. Anem a buscar els nostres nens que se surten de qualsevol tipus d'activitat extraescolar, anem en cotxe. I l'estona que realment a lo millor podríem fer activitat física, que és mentre estan fent aquestes activitats extraescolars, resulta que se'n van a fer un cafè o van a comprar qualsevol tonteria, que és el moment que millor podríem aprofitar en aquests espais morts, de poder anar a caminar, pujar les escales, no agafar l'ascensor, i ens han tornat de manera còmoda, ja sigui també amb el tema dels transports públics, ja sigui a l'hora dels centres comercials, quan abans anàvem al parc, ara anem a centres comercials, espais residencials on realment ho tenim tot a l'abast, i a l'hora de la veritat, clar, no anem a un parc, no anem al bosc a fer caminates, tot i que cada vegada més hi ha més associacions que s'estan ficant amb el tema, com aquí pot ser les Terres de l'Ebre i les Terres de tot el Priorat, etc., on realment cada vegada estan fent moltes més activitats i sortides, i és una manera socialment de conèixer gent i de practicar tipus d'esports diferents.
Per tant, d'entrada, hem d'aprofitar totes les estones que tinguem per fer exercici, qualsevol que sigui, pujar escales, per exemple, si una persona viu en un tercer pis, per dir-ho d'alguna manera, qualsevol petit moviment en aquest sentit sempre serà positiu, doncs, perquè el tindrem a la banda de la balança que crema les calories sobreres, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, s'hauria d'adaptar el tipus d'activitat física a nivell de cada persona, perquè clar, no és el mateix una persona evidentment molt més gran, una persona jove, una persona amb un tema evidentment que estem parlant de nens, però evidentment buscar sempre espais morts on realment podem realitzar activitat física. La gent moltes vegades diu, no, és que no tinc bicicleta estàtica a casa, està fins i tot amb una corda, podríem saltar, o a vegades està en hula hoop, podríem moure la cintura, un pal de granera, és a dir, és qüestió d'imaginació i sobretot motivació, que és el principal, que és el que avui en dia falta més, el buscar, però perquè realment no és que no ho trobéssim el temps, sinó és que a lo millor no estem suficientment motivats per a fer activitat física.
Si et sembla, i l'altra cosa que també hem de recomanar, si alguna vegada una de comença a fer un exercici físic, evidentment si partim de zero, diguéssim que l'adaptació ha de ser progressiva, doncs perquè sempre s'ha de donar al cos un marge de temps perquè pugui anar fent, perquè si una persona no està acostumada a fer res, potser els primers dies en 10 minuts es cansarà, però poquet a poquet la cosa anirà millor en aquest sentit de l'exercici físic.
Sí, perquè més que res a nivell esquelètic hem de pensar que, clar, les persones obeses o amb un sobrepès important, les seves articulacions, evidentment, pateixen molt més aquest
Això és com un peix que es mossega la cua, no?
Sí,
a menys llavors et mous, més costa moure't i això, evidentment, pues, afavoreix una mica l'obesitat. Si et sembla, passem a la qüestió dietètica pròpiament. I per començar, si et sembla, diguem aquelles mesures una mica més genèriques, generals, que haurien d'acompanyar sempre una dieta saludable, perquè quan estem parlant d'una dieta per l'obesitat o qualsevol dieta en general, en el que podria dir el terme que les qualifica és el tema de saludables. Són dietes que en general el que fan és que el cos mantingui la seva salut i la millori si pot ser.
Clar, evidentment estem parlant de dietes equilibrades, dietes on tinguin tots els seus nutrients a valors evidentment correctes. L'obesitat que és característica en què evidentment fem una ingesta superior al que nosaltres estem consumint. Per tant, les hem d'adaptar en cada situació, ja sigui per la seva composició corporal, per la seva edat, segons el seu sexe, no és el mateix a mi un home que una dona, l'activitat, el clima també d'on vénen també evidentment és molt important, si tenen alguna patologia, si hi ha un estat fisiològic, com pot ser, no és el mateix en un embaràs que en una lactància, però, per generalitzar-ho, perquè si ho hauríem de fer de manera concreta no acabaríem mai, estem parlant de que la dieta equilibrada ha de ser aquella que a l'individu li ha d'obtindre un òptim estat de salut, a l'hora de permetre-li sempre fer l'activitat segons el seu cas, segons les activitats que ha de dur a terme cada dia. Per tant, ha de ser suficient, és a dir, amb capacitat de repostar l'energia gastada, complerta, perquè ha de tindre tots els nutrients en proporcions adequades, que moltes d'aquestes dietes miraculoses, evidentment, no solen ser bastant complertes. Variada, perquè pel tema del treball, la feina o a nivell econòmic, acaba sent molt poc variada. I això fa que també acabéssim amb una monotonia i un avorriment de dieta. I sobretot segura, és a dir, mantindre unes bones condicions higièniques per a poder conservar-les, ja sigui també a nivell de congelació, refrigeració, i anar sempre fent un circuit sempre correcte. Per tant, l'hem d'adaptar a les necessitats de cada persona.
Si et sembla, per començar, menjar poc, però sí. Sovint.
Sí, és importantíssim, el de les 5 menjades al dia, cosa que avui en dia a l'esmorzar molts nens, que ja comencem ja des de la infantesa, que realment surten de casa sense haver menjat, ja sigui per qüestió de temps, per no sentir discussions a casa amb els pares, i acaben menjant algo ràpid, com pot ser un got de llet, i molts ni això, i aquí és un problema. Per tant, haurien de fer 5 menjades al dia. És a dir, molt menys quantitat i molt més repartit. Ja sigui esmorzar, el mig matí, dinar, berenar i sopar. I normalment, una de les coses que m'estic donant més en compte cada vegada a la consulta és que al sopar la gent el que fa és el contrari, que realment és quan s'hauria de menjar un sopar més lleuger i és tot el contrari. Com estan tot el dia fora, resulta que allí és quan se fa la sobretaula perquè parlen amb la seva família i acaben fent dietes massa hipercalòriques a l'hora del sopar. Hauria de ser un esmorzar el més complet del dia, que aquí és el que fallem. Al mig matí un tentempié, que pot ser sempre un làctic o una peça de fruita, i al dinar anar combinant verdura crua, verdura cuita, amb un hidrat de carboni, preferiblement sempre integral, perquè donarà una miqueta més de sacietat i farà que l'índex glucèmic estigui més controlat. Una proteïna, anar alternant, carn blanca, carn vermella, però menys sovint, i sobretot intentar, que avui en dia el peix és una de les coses, sobretot en nens, que realment se menja cada vegada menys. I sempre prioritzar una fruita o un làctic per anar bé sempre desnatat.
Llavors tenim el berenar, i llavors un sopar que hauria de ser d'entrada un àpat més aviat tirant a lleuger.
Sí, és a dir, encara que tingui els mateixos nutrients com pot ser un dinar, però intentar que sigui de consistència molt més alleugerida. És a dir, no farem, per exemple, un plat d'arròs, sinó per a lo millor una crema de verdures amb una miqueta de patata, que seria hidrat de carboni, un peixet a la planxa, que seria el correcte, i una peça de fruita o làctic, depenent del que haguessin fet a la resta de l'àpat.
Això doncs, seria important, però també una altra cosa que hauríem de donar d'explicar-los a la persona si realment vol perdre pes és la manera de cuinar. Sempre hi ha menjars que depèn de com es cuinen, depèn de com es mengen, diguéssim, aporten unes quantes calories menys.
Sí, avui en dia quan te venen a la consulta perquè volen baixar pes, el primer que et diuen és que, clar, fent dietes pensen que menjaran l'ensalada i pit de pollastre a la planxa. No cal aquest tipus de dieta perquè si no tots acabaríem en monotonia i ens ho deixaríem a la primera. El que tenim que fer és buscar coses que realment siguin variades, atractives. Podem fer, per exemple, des d'un wok de verdures amb una miqueta de pollastre, evidentment amb poc oli, sempre pensant perquè evidentment no pugi el valor calòric, i intentar detrás, a lo millor, pues, un peix a la planxa, si el primer ha sigut una miqueta més calòric, i el postre és sempre prioritzar les fruites. I també, sobretot, pensar que els acompanyaments, als petits, acabem amb l'acostum de patates fregides, una miqueta d'arròs, intentar variar-los i sempre prioritzar les guarnicions, que siguin verdura, poden ser atractives, com pot ser, a lo millor, per exemple, ficar-li una tomata, una miqueta d'albahaca i un formatge fresc. No té per què ser la típica verdura de mongeta verda o ensalada.
En definitiva, hauríem de prioritzar els bullits, hauríem de prioritzar també, per exemple, les papillots, és el ficar el paper de plata dins el forn, o els forns mateixos, sempre que l'oli, diguéssim, el tinguem una mica controlat. I el que hauríem d'evitar, possiblement, siguin els fregits, que recordem que un cop a la paella xuclen una proporció d'oli no gens menyspreable.
Sí, evidentment, sobretot intentar fer coses al forn, se pot fer perfectament. L'única cosa que, a més de ficar grans quantitats d'oli, portar les mesures dels olis, intentar pues, ficar-li més caldo de peix o més caldo de verdures, i així el que realment haurà absorbit aquest tipus d'aliment, evidentment estarem parlant de caldo, no tant oli, perquè una vegada passa l'oli a una temperatura que es diu de fusió, acaben sent grasses dolentes. Per això són terres d'oli i la gent quan et diu, ah, però és que és oli d'oliva. Sí, sí, però quan acaba passant una temperatura ja no és el mateix tipus d'oli d'oliva.
I a més hem de tenir en compte que qualsevol oli, encara que sigui en cru, si corregeixem si ho dic malament, aporta un nombre de calories important ja. I l'oli d'oliva, per molt bo que sigui, pues d'entrada ja les aporta.
Clar, un gram d'oli d'oliva estem parlant de que són 9 calories. Per tant, al dia, diàriament, hauríem de menjar amb una dieta equilibrada, ja no parlem d'una dieta per obesitat, ja, amb unes 3 a 4 cullerades soperes.
Si fiquem el setrill i fiquem una cullera sopera d'oli, com dius, ens adonarem del fet de lo ràpid que s'omple aquesta cullerada d'oli d'oliva. S'omple molt ràpid. Per tant, el que dius, 3-4 cullerades per una persona que no vol perdre pes, i la persona que realment vol perdre pes és com a màxim de dos. Màxim de dos cullerades. L'aigua també és important.
Sí, una de les coses que avui en dia passa és que la gent que diu en principi que sí que beu els dels 2 litres d'aigua, el típic que sol hem sentit moltes vegades, però realment no acaba sent així, perquè degut a que ara tinc que anar a un lloc, ara resulta que tinc que anar a comprar, etc. És a dir, visualitzem, i els faig aquesta típica pregunta, però visualitzem avui realment quanta aigua hem begut? I quasi tothom se dona compte i diu, avui potser no he begut tanta aigua.
Realment tots tenim, almenys parlo per mi, i molta gent segurament, la tendència a beure menys del que el cos hauria d'ingerir en quant a l'aigua, que recordem que és el 70% del nostre cos.
Sí.
Si et sembla, quins tipus d'aliments a grans trets hauríem d'evitar, perquè jo dic això de paraula prohibir, que és una mica lletja, d'evitar i deixar-ho només per ocasions molt, molt puntuals, hauríem d'evitar per tal de que no ens ajudin a portar unes calories de més a més, a banda de l'oli que hem parlat. Jo ara sempre el cap la brioixeria, per exemple, els pastissos en general.
Sí, tots els pastissos, evidentment, tot el que ens emporta, sobretot els snacks. Avui en dia tenim els snacks a les màquines expendedores, que evidentment estem parlant de fruit secs, que sí que són bons, però no de la manera que estan aquestes màquines, que estem parlant de fruit secs però frígids, patates chips, tot el que són làctics. Els làctics, evidentment, són molt bons, n'hauríem de menjar 2 racions al dia, però preferiblement desnatats, perquè l'aport de calci és el mateix, però el nivell de greixos i sucres acaba augmentant molt el nivell de calories del dia que realment estem ingerint. Després, tot el que realment estem parlant també del menjar ràpid, el fast food, el típic, una pizza, estem parlant de frankfurts, hamburgueses, tot el que són embotits greixosos, on realment no sabem què ens han ficat allí dintre. Ara mateix ha sortit el gran boom de lo de la carn, sí, si no, és a dir, tot en mesura, no hi ha cap problema. I, evidentment, el xorís, de quan en quan, no hi ha cap problema, però no de la manera que avui en dia s'està abusant més.
Uh-huh. I com que el programa ja, l'entrevista comença a tenir ja forma i el temps ens comença a tirar sobre i estem pensant en unes dates que tenim aquí a la vora, doncs ens agradaria que ens donessis 4 consells per evitar que aquestes festes que tots tenim tendència a menjar, a menjars força copiosos i força abundants i fins i tot molt calòrics, quines estratègies es poden fer per tal d'evitar que aquests 15 dies que tenim o 20 dies que tenim per davant ens aportin un excés de pes que encara ens costarà Déu i ajuda, sobretot a la persona que és guanyadora de pes en si. Què podem fer per mirar de trampejar aquesta situació?
El que estàvem comentant, que ara realment s'acosten aquestes fetges, que són les típiques que ja tothom comentem com el gran excés. El gran excés, evidentment, som nosaltres el que el provoquem, ja sigui els que fem la compra com que els que estem ingerint els àpats aquests. Al setembre podíem mirar ràpidament al supermercat i allà hi havia torrons, hi havia bombons. Llavors el problema que hi ha és que nosaltres ja fem la primera pre-Nadal fins que realment acabem amb els Nadals, que ja fins i tot els torrons ja estem fins i tot atapeïts de tant de menjar. Llavors, el que hauríem de fer primer que tot, pensar que aquests dies estem parlant de que són 7 menjar des de Nadal, no des del 24 fins al dia 7 de gener, que molta gent es pensa que és com l'horari dels nens. És a dir, són dies, com pot ser el 24 per la nit, el 25, etc. I la resta de dies, que no són cap dia de Nadal, que estem parlant del 27, 28, 29 i 30, aquests dies sàpiguen compensar i evitar que ens hagin quedat sobres, que aquí ve el problema, és a dir, les sobres. Les quantitats, no sabem mesurar les quantitats i acabem comprant molt més del que en teoria ingerirem en aquests dies, i és els dies aquells més els dies de després. Per tant, porta una llista sempre a l'abast on realment tinguéssim la gent que realment serem aquell dia, a partir d'aquí escollir quin seria l'àpat, perquè el problema és aperitiu, un primer plat, un segon plat i els postres. I aquí el problema que hi ha és que realment els aperitius acaben sent molt calòrics.
I això, a més, ho acabem d'acompanyar de begudes.
Clar.
Que aporten també, no n'han parlat, però de begudes ensucrades, de caves, de vi segurament amb més amb més quantitat de la que acostumem a veure de forma habitual, doncs perquè els menjars són més copiosos i ajuden una mica a aprendre més. Tot això va posant el seu gra de sorra, no?
Clar, és que són moltes coses. Primer que tot, moderar el consum de begudes alcohòliques. I, evidentment, si fem la típica copa de cava, una miqueta de vi, cap problema, però sense abusar, i que l'aigua també estigui present, perquè moltes vegades bevem aquestes begudes en aquestes etapes i realment després l'aigua no hi ha begut durant tot l'àpat. Sobretot triar l'aperitiu i intentar intercalar aperitius que siguin lleugers en els altres i reduir la quantitat dels que realment siguin fregits. No dic que a millor no mengessin perquè són dies de menjar coses a millor que no estem tan acostumbrats, com poden ser uns formatges més curats, com poden ser els típics torradetes de patés, però intercalar en altres coses com poden ser el marisc, que el marisc al natural o al vapor no ens aporta cap al valor calòric i en canvi és atractiu. Intentar també, sobretot, que l'aperitiu sigui a vegades que realment era molt calòric, intentar que el primer plat no ho sigui tant, o a l'inversa, anar combinant el menú. I sobretot, que això normalment no ho solen fer, sabem en quina hora entrarem en aquests dies de Nadal, però no sabem en quina hora sortirem, perquè s'acaba fent la tertúlia molt llarga. Pues fer apa, sempre fer activitats antes, fer passejades, i una manera de poder fer-ho, però que normalment no sol passar, és intentar convèncer la família de dir, va, anem a donar una passejadeta i així intentem baixar una miqueta més aquest menjar.
Uh-huh. I sobretot... És a dir, l'exercici físic que ja hauria de ser present de forma habitual, clar, aquests dies, ja que fem un extra també en lo calòric, doncs també ho hauríem de compensar una mica cremant-ho, d'alguna manera.
Clar, i sobretot compensar els àpats copiosos en la resta dels dies que realment no siguin cap festiu i fer-los molt més lleuger, sense enlatar-nos cap menjada. Perquè una de les coses errònies que quasi tothom fa és que el dia 24, per exemple, quasi no menja dinar perquè a la nit es pensa que evidentment se passarà i es passarà, i després tampoc no enverena. Arribem en aquella taula que no estem tan acostumbrats i acabem arrasant. Uh-huh. I llavors el primer que tot primordialment és mengem abans, al dinar, com toca, normal i corrent, i fins i tot a vegades al berenar introduir una miqueta més de berenar per a evitar tentacions o menjar molt més del que ens pertoca.
Justament, el que dèiem, el de menjar moltes vegades fa que arribem amb una mica menys de gana a la menjada que ve a posteriori, i això ajuda que el cos, diguéssim, no faci aquella introducció de menjar al nostre cos tan desaforada que després segurament el cos mateix no sap on ficar-lo i el fica en forma de greix.
Sí, sobretot això, i el problema també que si tenim més gana acabarem menjant més de pressa. Un dels punts abans que no han comentat i que realment el menjar de pressa cada vegada està més exagerat. Què passa? Que la gent tenim pressa, volem fer altres coses, estem pensant en moltes coses i a l'hora de veritat, a l'hora de sentar-nos, que hauríem d'estar més de mitja hora per anar bé mastegant l'aliment, la gent me diu que sempre està 10 minuts i ben just, depèn de qui.
Mm-hmm. Sí, això és ben cert. I tots hem de recordar que una bona dieta comença sapient menjar i el menjar es comença per la boca. I el que has dit, menjar i tenir-lo força rato mastegant-lo i ensalivant-lo, pues segurament ajuda que encabar la digestió sigui molt millor i que per tant s'aprofiti molt més tot plegat.
Clar.
Evelyn, se'ns ha tirat el temps a sobre, sembla que sigui molt mitja hora, no dona pas per gaire.
No, la veritat és que no.
No dona pas per gaire, però si més no, han fet un petit apunt de les coses que són importants per tal de minimitzar o d'evitar que la persona acabi tenint aquesta malaltia que ja hem parlat en principi, que és l'obesitat, que pot comportar tot un seguit de riscos per a la persona que si es poden evitar, doncs molt millor. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i si alguna altra vegada ens convé, doncs no dubtarem en trucar-te.
Bueno, com a comiat jo voldria dir que cal considerar que l'obesitat és com una malaltia i un factor de risc d'altres trastorns i sobretot el que és convenient és informar-se adequadament. I per prevenir i tractar l'obesitat, fonamental, adoptar un estil de vida saludable, vida actiu, modificar hàbits alimentaris i tot el que comporta un estil de vida correcte i evitar els hàbits tòxics. Moltes gràcies i fins una altra. Espero poder comptar amb vosaltres un altre dia.
I fins aquí el darrer programa d'aquest any del Fem Salut. Esperem que gaudiu de les festes que venen amb salut. Ara us deixem amb el Fem Camí, que us portarem a algun lloc interessant. Adéu-siau i fins l'any que ve. Is over.